i altres ho fan de forma ja indissimulada i a més violenta, com aquest grup Combat 18.
Deixem fer-li una darrera pregunta. Com sap, l'organització Combat 18, Combat U8, està considerada terrorisme al Canadà o al Regne Unit, està prohibida, per exemple, a països com Alemanya, a Espanya també, per això s'han realitzat aquestes detencions. Fins a quin punt una organització com aquesta es pot considerar organització terrorista? I sobretot si el Canadà ho està i el Regne Unit també, perquè la resta d'Europa no.
Sí, però això li tocarà fer-ho a l'Audiència Nacional, diguem-ne, decidir si és o no terrorisme. Al meu entendre, sí, és terrorisme, però terrorisme d'extrema dreta. Hi ha terrorisme jihadista, va haver terrorisme dreta, doncs ara hi ha terrorisme també d'extrema dreta. I d'altra banda, crec que aquesta operació que va començar i la va emprendre i l'ha implementat sobretot els Mossos d'Esquadra, pot ser un abans i un després per justament acabar il·legalitzant aquesta organització Combat 18. Ja veurem que farà, diguem-ne, perquè això ja no depèn, no és competència de la policia, sinó del sistema judicial, ja veurem què fa l'Audiència Nacional, ja veurem què fan, diguem-ne, si acaben il·legalitzant-la. Al meu entendre, sí, es podria donar el mateix que ha fet Alemanya o Canadà, que ho han il·legalitzat. Crec que sí, però serà clau precisament aquesta gran operació que ha tingut una actuació molt professionalitzada per part dels Mossos d'Esquadra, entre altres coses perquè, fixem-nos, ja van fa més d'un any que ho estan investigant i no van començar a fer-ho en aquell moment, no es van precipitar. El que han fet és una gran investigació justament per poder fer una gran operació policial i detenir a tots els individus implicats i, al meu entendre, sí que pot ser un abans i un després per il·legalitzar aquesta organització supremacista blanca, perquè el nacionalisme blanc, en definitiva, quan ja adopta la part d'extremisme violent i no es queda només amb un extremisme ideològic, doncs ja és, diguem-ne, existeix la possibilitat de la il·legalització. Però això ja depèn, diguem-ne, d'altres instàncies judicials.
Sociòleg, politòleg, expert en radicalitzacions, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquest programa i posar-hi llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies, i bueno, i fins dilluns.
Fins dilluns, exacte, que participarà també a la tertúlia dels dilluns d'aquest programa. Que vagi bé, una abraçada.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Que passen de les 10 del matí.
Bravo. Bravo. Jo crec que el professor Torrents, amb aquesta eloqüència que té,
sí,
compra a Cap Bravo.
Home, és evident.
Compra a Cap Bravo.
És evident.
I compra a Cap Bravo, tres veces guapa, ho dic, perquè Clar, o sigui, una persona amb aquesta eloqüència, amb aquesta erudició que té,
sí,
aquesta facilitat de paraula...
Evidentment.
Cap Bravo, la companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història, representa el supermercat urbà de barri de prestacions...
Fixa't.
Amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat. Que sàpigues que el professor, quan venia a Camins,
sí,
venia, era un dels nostres aliats al Camins, un dia em va parlar de les seves receptes. I jo crec... per com li brillaven els ulls, que anava a un dels 3.000 supermercats.
No, no, és que és evident.
Tenia les 4 províncies de Catalunya. Tenim una cistella Cabravo que sortejarem demà. Això s'apropa ja, eh?
Ja està aquí, ja està aquí, ja està aquí.
Ja està aquí la cistella Cabravo que sortejarem demà. Atenció, hi trobaràs en aquesta cistella de tardor xocolata negra amb ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba per fer bones paelles o el que et vingui de gust, melmelada de maduixa, oli. Oli, oli, oli.
La reina...
Aquest és el premi gordo.
Del...
La reina de la cistella, l'oli, el rei de la cistella.
El rei, sí.
I després tenim productes d'higiene personal, eh? Tries?
Sí.
Aloe vera.
Compte, eh?
Que, com ens diu la Núria Ros, cada 2x3 val per absolutament tot.
Sí, sí, sí.
Piel
sí,
sensible sí, sí. I sabó de mans de glicerina i argan.
Que
per
bé.
Tant, aquesta magnífica cistella, més la cistella per se, que val
que
per a tot...
En se i per se.
En se i per se. Doncs pot ser teva si contestes una de les nostres preguntes. Per cert...
Ai.
Han sortit uns resultats sobre un estudi i avui la pregunta anirà per aquí. Anirà per aquí.
És una lata.
Ui.
El trabajar.
José Matoses fa, o sigui, tira les cançons i fa un Laudrup, mirant cap a l'altre costat.
Mira, quantes vegades t'han dit allò de tu rai que treballes del que t'agrada?
Ah, bueno...
Tots els cunyats.
Sí. És, bueno, els meus cunyats... Mira, aquest tema...
Els cunyats normalment em pregunten...
No, no em provoquis,
a mi els cunyats normalment em pregunten allò de... T'has enterat que...
Sí.
I et diuen el titular de qualsevol notícia.
Sí. A mi la frase més repetida pels meus cunyats envers el meu treball és... ¿Por qué no entrevistas a...?
També.
¿Por qué no entrevistas
també,
a...?
També, també,
con,
també.
Amb aquest to, eh? ¿Por qué no entrevistas a...? I a partir d'aquí...
No t'escolten, oi?
Qual se... Bueno, evidentment que no.
Ah,
perquè
no,
si no, la família s'hauria trencat ja, la família.
Ja estaria, eh?
Però hi ha amics que sí que m'escolten. I de vegades dic, els hi diran, però no. Clar, de moment no ha passat. La gent és prudent.
Va,
bueno,
pregunta.
Escolta, la pregunta. Tenim a Luis Aguilé aquí cantant aquesta cançó meravellosa.
Bé la veu avui, eh?
Sí, no sé. Bueno, vaig fent. Vaig
aniria
aquí
una mica d'oli, Capravo.
A la gola, directament.
A la gola, directament.
A la... Tu, sí, de Ricino, sí. Eh? Tu vols castigar-me.
Aloe vera i oli.
Aloe vera, tota la vegada.
Tota la vegada.
En un got, ben barrejat, com ara. Es diu el doctor. En còmodos viales.
Ara. No ho feu, això, eh? Clar, aviam si aquí...
No ho feu a les vostres llars,
és
perillós. Bueno, escolta, que s'han publicat les conclusions de la prova pilot de la setmana laboral de 4 dies,
ah?
Que va tenir lloc entre els mesos d'abril i maig a la ciutat de València. Ja veus tu, a València. Bueno, i que, en qualsevol cas...
Què vols dir, això?
No, no, no. S'interprete com cada uno,
val,
saps?
Val, val, val.
En qualsevol cas, mostren més avantatges que inconvenients. Setmana laboral de 4 dies, estem parlant,
sí,
eh? Millores en la salut, més, sí, activitats culturals.
Ep.
Tries. I menys trànsit i contaminació, però també menys vendes als comerços, la gent surt menys.
Ah.
I... Aquí m'agrada molt aquest punt de la conclusió, que és que ha pujat el consum d'alcohol. Clar, la gent no
està de casa.
No està de servicio.
Això es va notar durant la Covid, també, eh?
No està de servicio,
clar.
I la gent va fotre cervesetes i un vermut per aquí.
Clar,
i
clar, 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 clar.
Per tant, la pregunta d'avui, per entrar en el sorteig d'aquest magnífic cistella Cap Bravo,
sí,
és... Esteu a favor de la setmana laboral de 4 dies? Què opineu? No, perquè a mi m'interessa... O sigui,
sí?
No sé, jo crec que en principi tothom ens sedueix.
La pregunta oberta, eh?
Pregunta oberta, és a dir... Podeu respondre sí o no, però també una mica... Doncs sí perquè tal o sí perquè qual. És que a mi... O no perquè qual, eh? O sí o no.
Està bé.
Exactament. O no ho sé. Si poseu no ho sé,
no
també entreu.
Sí.
Tu imagina't...
Que guanyeu no ho sé.
Que no ho sé. Bueno, jo vull saber, m'interessa molt que hi hagi debat, que fluya com els aquarios. Jo?
Sí.
És que saps què passa? Que jo a la ràdio sempre penso que, no, que això no arribarà mai.
I jo també ho he pensat, això.
O sigui, que sí, a lo millor un dia...
Igual arriben els 7 dies laborals a la ràdio, però els 4 no.
Els 4 jo crec que no arribarà, perquè no sé per què estem aquí.
Si és així.
La ràdio no s'atura i la ràdio... Totes aquestes, sí, que diem, la ràdio, sempre la ràdio, bueno... Microimitació. 663-99-30-62, 663-99-30-62... Per les vostres respostes, esteu a favor de la jornada laboral de 4 dies a València? Ho han provat? i la gent en general contenta, més alcoholitzada, però content. Bueno, que també, saps què vull dir? Més alcohol, més alegria, també.
Pesca la ràdio, sempre la ràdio.
La ràdio, Premi Ondas.
Enorme la ràdio.
Premi Ondas.
Girocleta, amb Olma Giró.
10 minuts que passen de les 10 del matí i atenció a la girocleta d'avui, que em sembla que Olma Giró està acompanyada d'un acompanyant de luxe, eh? Avui, Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, i bon dia avui des de l'Hotel Esperia Presidente Barcelona. Avui, com deies, que t'estava escoltant, sí, no estic sola, estic molt ben acompanyada, de fet, perquè al meu costat hi tinc el director de cinema, Paco Arango. Quedeu-vos amb el nom, quedeu-vos amb aquest nom, si no el coneixeu, perquè sonarà, ja us ho dic ara. De seguida, molt aviat el saludem, però abans, sí, deixeu-me explicar que demà divendres, s'estrena la seva quarta pel·lícula, una pel·lícula que es diu Mi Otro John, que a més és una pel·lícula 100% benèfica. N'hi ha poques, de pel·lícules que siguin 100% benèfiques. És una comèdia, una comèdia per celebrar la vida, una comèdia, podríem dir que disparatada, a voltes inclús força surrealista, però a la vegada és una comèdia molt tendra, molt, molt, molt tendra.
Està molt bé que ho diguis, Olma, perquè, com recordes, en aquest programa la caravana va venir Macarena Gómez fa unes quantes setmanes i ja ens va dir que va participar en aquesta pel·lícula de Paco Arango, Mi Otro John. Per tant, està molt ben lligat tot plegat, eh?
Tot està molt ben lligat al final, ja ho diuen, sí, que el món és un pañuelo. De seguida en parlarem de tot l'elenc d'actors i actius que hi participen en aquesta pel·lícula. Això sí, per fer 5 cèntims, com que s'estrena demà, però sí que portarem el tràiler i la sinopsis perquè us poseu en context. La protagonista és una dona que just abans de fer 77 anys, és a dir, 3-4 dies abans, la setmana que feia 77 anys, la protagonista, la Merche, que en aquest cas l'interpreta Carmen Maura, rep una mala notícia. Es mor i s'està morint molt ràpid. Ai. I amb una vitalitat admirable, decideix que la mort no l'agafarà asseguda i la Merche el que vol és complir els somnis a priori impossibles de les seves tres millors amigues i també el seu somni, que és veure el mar per última vegada. Mm-hmm. La seva salut li impedeix fer-ho, anar a veure el mar per última vegada, i aquí és on apareix aquesta part surrealista que us comentava, perquè una científica li ofereix una solució a la Merche, que és... Atenció, és una mica complicat d'entendre, però la cosa va així. Introduir la seva ànima, la de la Merche, dintre el cos d'una persona que acaba de morir durant 3 dies. I en aquest cas el cos d'aquesta persona és en John, que és un camioner basc, corpulent, molt corpulent, a sobre d'Eiva, que ja en parlarem. Llavors la Merche té només 3 dies per complir el seu últim desig, que és veure el mar. Ara sí, Paco... Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Encantado de estar aquí, ¿eh? Me encanta Barcelona, o sea que estoy con una sonrisa.
Si te parece bien, vamos a escuchar el tráiler primero y luego entramos con la entrevista.
Perfecto.
Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar. Y en tu estado ya no puedes viajar. ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre?
Si quieres ver el mar, sí.
¿Estoy ahí?
¿Mamá?
Dime, cariño.
La vida puede estar llena de locuras. Y de travesuras con amigas.
Eso es pecado.
¡Tío bueno!
De las risas y de aquello que te puede tocar el alma. Una película que te robará el corazón. Y benéfica para ayudar a niños con cáncer.
Amigos, nunca ha sido tan fácil hacer el bien. Todos a ver mi otro yo.
Paco, ¡qué ritmo de tráiler!
Sí, la verdad es que la película es una locura. Y todo empezó porque mi madre, en el 2021, en Mallorca, estando veraneando con ella, como se repite mucho a las personas mayores, me decía, Paco, me duele tanto el cuerpo que le pido a Dios que me lleve. Y entonces yo un día, pinflado de vino, le dije, le voy a contar una historia graciosa para que se ría. Y le dije, mira, mamá, he encontrado un sitio maravilloso que te alquilan cuerpos. Entonces, durante 3 días no te va a doler nada. Pero estás en lista de espera porque solo quedan camioneros vascos. Mi madre nació en Bilbao. Entonces, con ese chiste tonto, cada noche la historia iba en incremento. Y al final de agosto yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una historia que contar y aquí estamos con mi otro John.
Li vas explicar a la teva mare que faries una pel·lícula sobre aquesta anècdota que va començar un dia així entre riures?
Sí, mi madre falleció lamentablemente 2 meses antes de rodar, pero sabía perfectamente todo. No se lo creía, o sea, me decía, estás loco, Paco, estás loco, porque había escuchado mi historia. Como ella no está en la película, en el laboratorio donde hay el traspaso de almas, hay un avatar en 3D, esa es mi madre.
¿Ah, sí?
Es mi madre en su perida, o sea, que está muy guapa, y es como mi Alexa y mi Siri, ¿no? O sea, que es una película benéfica para ayudar a niños con cáncer, pero también es un gran homenaje a mi madre.
Un gran homenatge a la teva mare, perquè al final la història de la Merche, la protagonista, és la història de moltes mares, de moltes de les nostres mares, no? Que és que arriba un punt a la vida que l'edat no perdona, que tot fa mal i que ja no pots fer el que feies abans perquè no tens forces. I en aquest cas entra la irrupció de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, no?, per ajudar a complir aquest últim somni. Creus que això serà una realitat algun dia?
Hombre, yo, tanto como meterte en otro cuerpo, no creo, ¿no? Estamos, digo, y luego el metaverso nos va a llevar a un sitio como este, ¿no? Pero era un cuento. En la ficción ha ocurrido muchas veces que vemos pues alguien adentrarse en otro cuerpo. Por ejemplo, Tom Hanks en Big, ¿no? Que muchas películas hacen esto. Lo mío fue simplemente una forma de hacerlo un poco loco en un laboratorio. Pero el propósito era brindar una comedia muy divertida, pero también que te emociona. Lo mejor de esta película yo creo que va a ser el boca a boca, porque de verdad que el público la disfruta, pero los oyentes que están viendo este tráiler dicen, bueno, esto va a ser una comedia de locos. Pues no sabes lo mucho que te puedes emocionar en la película.
Jo, mira, ho expliquem perquè quedi clar, a vegades els periodistes podem veure les pel·lícules abans que s'estrenin per fer una entrevista, com és aquest cas. Jo la vaig veure ahir i et puc assegurar que vaig riure molt, 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 i de riure fàcil no sóc, però també em vaig emocionar. I costa que una comèdia pugui ser de la mateixa manera dramàtica, dius, vaya drama, i a la vegada amb un missatge tan contundent com aquest.
Es que, mira, yo llevo 22 años trabajando con niños con cáncer, es mi vida. Entonces, los vaivenes de las emociones en un hospital y con niños es extraordinario. Siempre acabas riéndote, pero hay momentos donde verdaderamente te emocionas, ¿no? En la película, yo nací en México, entonces en México nos reímos de la muerte. Luego lo tenemos igual de miedo, pero nos reímos de la muerte.
¿Li teniu la mateixa por?
Sí, entonces todos habremos visto Coco, muchos de nosotros hemos visto Coco, el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, en la película, pues no, intento hacer un poco, decir, mira, nos vamos a morir, pero vamos a comernos la vida con patatas, ¿no? Hago también un halago a la edad tardía, porque tengo a 3 actrices que son mis chicas de oro, mis golden girls maravillosas, ¿no? Que es María José Alfonso, María Luisa Merlo y Marisol Ayuso, que hacen un tándem maravilloso. Y es un cuento muy bonito. La verdad es que la película te puede salir bien, regular, y este ha salido con 10 deditos y parece guapo.
Que bé, i que bé que ens diguis això abans de l'estrena, que vagis amb aquesta il·lusió. Abans deies que tot això neix perquè un dia fent broma amb la seva mare, no?, li deies, ah, portarem el teu cos a un altre ànima, així podràs fer-ho. El somni de la seva mare era veure el mar per última vegada, com el de la protagonista?
No, mi madre ve el mar todo el tiempo. Mi madre, lamentablemente, es muy gracioso lo que le ocurrió a mi madre. Se volvió súper dulce al final. Por ejemplo, mis padres se divorciaron con 14 años, cuando yo tenía 14 años. Y la verdad es que eran amigos, pero no los soportaba. Pues los últimos 6 meses me decía, Paco, quiero una foto de tu padre, que ya había muerto, ¿no? ¿Y por qué me divorcié de tu padre? Y eran unas cosas diciendo, mamá, ¿no te acuerdas? Entonces yo creo que a veces la vejez nos brinda esa paz, ¿no? Esa bondad que la vida a veces nos roba o nos quita o nos pone un poco enojados.
Aquesta pregunta és, crec que és complicada, però què creus que és més just? Saber que et moriràs o no saber-ho?
Mira, yo quiero ser como Woody Allen decía, yo quiero ser inmortal no por mis obras, sino no muriéndome. Yo creo que saber que te mueres, quizás puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que pensarlo es tremendo, ¿no? Que te digan eso, ¿no? Creo que todos tenemos la sensación de que somos para siempre. Pero quizás saberlo sería mejor.
Saberlo sería mejor.
No sé.
Però què creu que faria vostè si ara li diguessin, com per exemple li passa a la protagonista, que té 3 dies al cos d'una altra persona que li permet moure's, desplaçar-se i estar bé, entre cometes, físicament, però que només té 3 dies. Què creu que faria?
Bueno, yo creo mucho en Dios, entonces rápidamente arreglar todo lo que he hecho mal, o intentarlo, y luego dejar las cosas bien arregladas. Yo siempre he dicho que me voy a morir sin 1 euro porque lo quiero donar todo, o sea que haría mucha gente muy feliz.
que bonic que és això. Abans em parlaves de les teves tres xiques d'oro, sí, que a més brillen, estan excepcionals i fan un tàndem molt curiós, perquè és això, dius, no moltes pel·lícules s'enfoquen en la vida de quatre dones grans, amigues, i que continuen fent coses com a quatre dones grans amigues. Ens falta cinema de persones grans que no per a persones grans?
Muchísimo, muchísimo. Y yo siempre pongo el símil de, por ejemplo, un médico, ¿por qué lo retiramos a los 70 años cuando es una eminencia, ¿no? Es decir, si no puedo operar, pero es que dé clases. Yo tengo a tres actrices, incluida Carmen Maura, que no hace falta hablar de ella, pero tres actrices que son increíbles. Es como si tienes a Messi en el banquillo y no lo sacas. O sea, es de locos. Hay pocos papeles para ellas. Es un riesgo, porque estás haciendo una película que si se para el rodaje es un problema, pero vale la pena. Es de lo mejor de la película. Por ejemplo, una de ellas, ¿no?, Marisol Ayuso, es muy católica y muy, como muy púdica, y cuando bebe champán pierde el norte, ¿no? Entonces, se lo ha pasado sensacional las tres y ha sido un lujazo.
I és un lujazo ver la pel·lícula. Mira, tira alguns noms de l'elenc de tots els actors i actrius que apareixen a la pel·lícula per anar fent 5 cèntims també. Com deies, Carmen Maura, la protagonista, l'estimadíssima Merche, perquè l'acabes estimant molt. Fernando Albizu, ell és en John, el camioner basc, que es posen en el seu cos, tota una comèdia. També hi apareix, com deies, Merche, Aitana Sánchez, Carlos Santos, Marisol Ayuso, María Luisa Merlo, Macarena Gómez, que ho dèiem al principi, que en aquest cas és la cosina d'Anna Obregón, un tàndem molt curiós. No sé com va néixer aquest parentesc entre Anna Obregón i Macarena Gómez de la pel·lícula.
No mucha, però sí... Bueno, Anna Obregón rompió su luto, porque todos sabemos que perdió a su niño, y por cáncer, ¿no? Y lo rompió justamente porque esta película es para ayudar a niños con cáncer. Entonces fue yo la conozco desde mucho tiempo. Yo incluso fui cantante y hice un videoclip con Anna Obregón hace mucho tiempo, o sea, imagínate si la conozco. La verdad es que tengo un elenco de primera, se junta mucha gente maravillosa y hemos hecho una cosa que verdaderamente vale la pena ver. Repito, el boca a boca de esta película va a ser fantástico. Se estrena el 20.
Es mañana. ¿Estás nervioso?
Estoy nervioso. Una película es como un parto. Es mucho sudor y quieres que el público vaya. El cine está complicado, tenemos tantas cosas que ver en casa ya. Pero el cine es precioso porque es una sesión de hipnosis, ¿no? Estás con gente que no conoces, se ríen igual que tú, lloran igual que tú, y eso hay que vivirlo en el cine.
A mi això sempre m'ha encuriosit molt amb els directors de cinema, que evidentment veieu la pel·lícula abans que s'estreni, però tens comptabilitzades quantes vegades ja has vist la pel·lícula?
Imagínate, si es que te la... Puede ser ventríloco, o sea, me la sé de todo. Y la piloteo cada vez que la veo con el público, ¿sabes? Estoy... Pero bueno, es lógico. Y en este caso yo siempre soy el guionista, el director... obviamente el que creó todo esto, incluso en esta película, como buen mexicano que soy, pues soy el dueño de un tanatorio VIP, ¿no? Que dice, si te mueres, hazlo bien, ¿no? Que es un homenaje a lo que dije antes, ¿no? De risa de la muerte un poquito.
Y prepararlo, también.
Sí, también. Pero estoy muy contento. A mí me encantan las películas tipo Love Actually, La vida es bella, ¿no? Y salvando las diferencias de esas grandísimas películas, yo creo que las emociones de estas son muy parecidas. Te ríes, te emocionas y sales con ganas de vivir más.
Mira, t'anava a preguntar, abans comentaves, no, de dir que complicat que és fer cinema i més ara que amb totes les plataformes hi ha multitud d'opcions per triar i la majoria són molt bones. Per què algú ha de veure millor Trojón?
Bueno... Por varios motivos. Primero, porque es una buena película. De verdad que la vas a recomendar si la ves. Pero luego hay un motivo mucho más importante. Que nunca ha estado tan fácil hacer el bien. Dicho en catalán...
Mira, això ho hem de dir, Joan.
Digue'm.
Just abans de començar l'entrevista, l'única cosa que m'ha demanat Paco Arango és, sisplau, dona'm un paper, un bolígraf, deixa'm el teu bolígraf, i vull que em tradueixis una frase en català perquè la vull aprendre d'en català i per mi és de les frases més importants per dir-la. Sí. I ara, Paco, tot teu.
Pues mai ha estat tan fàcil fer el bé. Només cal veure una bona pel·lícula.
Boníssim.
Mai ha estat tan fàcil fer el bé. Només cal veure una bona pel·lícula. Una bona pel·lícula com Mio Trojón.
Per cert, Olma.
Sí, perquè és una pel·lícula que és...
Però digues, Joan.
Deia que mai millor dita la frase de Paco Arango per una pel·lícula que, a més, té finalitats benèfiques.
Exactament, aquí anava, Paco, ho hem dit al principi, ho has anat dient durant la pel·lícula. No n'hi ha moltes, però aquesta pel·lícula és 100% benèfica, vol dir que tots els seus beneficis van destinats a fons benèfics, i en aquest cas a la Fundació Aladina, que tu presideixes, que és una fundació que ajuda a nens i nenes que pateixen, que tenen càncer. Explica'ns una mica què fa aquesta fundació, com ajuden a tots aquests nens i com pot arribar.
Bueno, ayer cumplimos 18 años. Yo creo que somos uno de los máximos enemigos que tiene el cáncer infantil en este país. Por ejemplo, estamos haciendo toda la ala de oncología en Vall d'Hebron.
Toda la ala de oncología en la Vall d'Hebron, aquí a Barcelona.
Con otras dos fundaciones, con la Fundación Bosch y la Fundación Small. Y la verdad es que es un proyecto de 7 millones de euros y va a ser de los mejores hospitales de Europa, yo creo, cuando acabe, por ejemplo, esta ala, ¿no? Ya por sí es un grandísimo hospital. Y estamos en 20 hospitales públicos, siempre estamos en hospitales públicos haciendo los mejores, y atendemos a niños en todo, en lo económico, psicológico, y también ayudamos mucho al 20% que lamentablemente se nos van, porque esa es la estadística, ¿no? Cuidamos a los padres un año después, les devolvemos la sonrisa. Es lo único bueno del cáncer infantil, que hay mucho que hacer. Pero es muy duro, es muy importante, y esta película, te lo pasas bomba, te ríes, lloras. Y tu dinero no es para mí, tu dinero es para un niño que lo necesita.
Un missatge preciós, realment. Però també t'he de dir que a mi em surt la pregunta de com es pot fer cinema de qualitat i destinar-ho tot a fons benèfics. Com és possible? Perquè a ulls dels altres pot semblar impossible, això.
Hay que estar muy loco, yo estoy muy loco. Pero tiene que haber más locos como yo. Ya es la cuarta, he generado más de 10 millones de euros para niños con cáncer. Gracias a Dios con éxito. La segunda película, que era en inglés, lo que de verdad importa, se viajó por 16 países, se puso número uno en Estados Unidos en Netflix. O sea, son milagros, de verdad que son milagros. Pero yo, no me estáis viendo, pero tengo ya poco pelo por ello. Tengo tics en la cara casi. Es muy difícil, pero luego de verdad que el universo me devuelve con creces muchísimas cosas. Y cuando te topas con un niño enfermo con cáncer y le pones sonrisa, no haces nada más, es lo que quieres hacer, es lo que hago yo.
És el que haces tu. Però en aquest cas, per exemple, actors i actrius han treballat sense cobrar, o com es poden arribar a cobrir els costos de producció per fer una pel·lícula d'aquesta envergadura i destinar-ho tot a fons benèfics? És que és allò de dir, si és tan fàcil, per què no n'hi ha més? Perquè realment no hi ha pel·lícules, no n'hi ha gaires de 100% benèfiques.
Todo mundo cobra como Dios manda, este es cine normal. La financio yo, gracias a Dios... He hecho cosas que me han ido bien en la vida y utilizo ese dinero para emplearlo a hacer cine benéfico. Es una locura. Mi familia eran los primeros que me decían, Paco, ¿estás loco? Pero ahora tiene que haber más locos como yo. De verdad que funciona. El mundo está muy fastidiado. No hace falta ver lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, en Ucrania, Aladina trajo 82 niños con cáncer que estaban a punto de morir en búnkers. Los estamos cuidando. Están muchos en Barcelona, en Madrid, en Valencia. El mundo está muy fastidiado y nos tenemos que dar muchos abrazos, perdonarnos muchos, querernos muchos y ver una película que te va a encantar y que es benéfica. Repito, maestra, tan fácil fer el bé, no me escalveu una bona película.
Què, Joan?
Boníssim, m'encanta a mi. Jo aniré a veure-la, eh? Jo aniré a veure aquesta pel·lícula, que segur que val molt la pena. Mi otro John, dirigida per Paco Arango i amb un reguitzell d'actors i actrius que déu-n'hi-do la talla també. Olma, moltíssimes gràcies per portar-nos i per apropar-nos a aquesta pel·lícula i per aquesta meravellosa conversa amb Paco Arango, eh?
Paco Arango, moltíssimes gràcies, Joan, també per l'oportunitat. Paco, evidentment, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que crec que no la necessitaràs, perquè la pel·lícula val molt la pena veure-la. És tota una lecció de vitalitat, de seguir endavant i de fer el bé. Moltes gràcies i, sisplau, vull acabar una altra vegada amb aquesta frase que s'ha après tan bé a dir en català, perquè crec que no hi ha millor resum que aquest, per resumir, Mi otro yo, en una pel·lícula que demà s'estrena a tots els cinemes. Paco.
Pues nada, que gracias a vosotros y mai está tan fácil fer el bé, només cal veure una bona pel·lícula, Mi otro yo, el 20 d'octubre.
Radio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
No és el mateix. mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Obrim el capó.
Uns minuts que passen de... No passen minuts, passen mig minut de 2:15 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és moment de recórrer el nostre tram de via més científica, el quilòmetre de l'Obrim el Capó. Coneixem de sobres quina funció compleixen, per exemple, el cor, els pulmons, el ronyó, però la realitat és que no tenim tan clars conceptes com ara el rellotge biològic o el ritme circadiari. Avui volem entendre millor en què consisteix aquest tic-tac intern i les implicacions que té, perquè això ens ajudarà a saber per què dormim, quantes hores és saludable dormir i quins hàbits ens impedeixen descansar profundament. I aquesta tarda, a les 7 de la tarda, la doctora en Biologia, Ángeles Rol de Lama, parlarà de tot plegat al Cosmocaixa de Barcelona en una sessió col·laborativa en la qual els assistents participaran i podran aportar els seus coneixements i dubtes. Això serà, però, aquesta tarda. Però la doctora Rol de Lama ara mateix ens farà un tastet aquí a la caravana. Doctora Ángeles Rol de Lama, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Déjame primero preguntarle esto, ¿eh? ¿Ha dormido bien o no?
Bueno, hoy sí.
¿Por qué hace falta dormir bien?
Bueno, pues lo cierto es que necesitamos dormir bien porque son muchos los procesos de restauración que ocurren durante la noche y que en caso de que vayamos privados de sueño, pues aparte que la somnolencia que sentimos al día siguiente, pues digamos que todas estas funciones corporales se ven afectadas.
¿Puede explicarnos qué es el reloj biológico? Antes lo decía, ¿eh? El reloj biológico y cómo afecta sobre todo nuestro ritmo circadiano a nuestro ciclo de sueño.
Pues empezamos por los ritmos circadianos. Uh-huh. Los ritmos circadianos son ritmos cercanos a las 24 horas. Y el ciclo sueño-vigilia pues es un ejemplo de ellos. Y el sistema que regula todos estos ciclos es el sistema circadiano. Y consta de un reloj biológico principal que se localiza bastante profundo en el cerebro, en concreto en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, pero también cuenta con relojes periféricos en prácticamente todos los órganos y tejidos.
¿Por qué algunas personas son más nocturnas y otras más diurnas? No sé si existe algún tipo de influencia genética en esta preferencia.
Pues sí que existe un cierto componente genético. Hablamos de lo que llamamos cronotipos en cronobiología. Y es que efectivamente hay personas que se levantan pronto y enseguida están activas, pero desconectan rápidamente por la noche, que son las más matutinas, y las vespertinas, que son el extremo opuesto.
Me parece... Dígame.
Perdón, los que les cuesta madrugar, pero en cambio, bueno, pues no tienen problema estar hasta tarde. De todas formas, añadir que además de la genética, depende de la edad. Conforme envejecemos nos hacemos más matutinos, mientras que los adolescentes son muy despertinos, y también del género. Las mujeres en general son más matutinas que los hombres.
¿Por qué dormir bien o dormir mal, doctora, también depende del estrés?
Bueno, pues como todo, porque el sueño en sí, que es un proceso fisiológico, implica una desconexión, ¿no?, del medio ambiente. Es reversible y es temporal. Pero claro, si estamos en estado de alerta, eso es incompatible con ese momento de precisamente descanso. Entonces, cuando se activa el estrés, o el eje, mejor dicho, hipotálamo hipófisis adrenal, pues tiene una repercusión sobre nuestro sueño y dormimos peor.
¿Somos una sociedad que le da la suficientemente importancia al sueño?
Pues esa es una muy buena pregunta, y lo cierto es que yo creo que no. Yo creo que en general la sociedad siempre piensa que el sueño es prescindible, que cuando dormimos, como no estamos productivos, pues de alguna forma es algo que estamos perdiendo el tiempo. Y entonces existe esta percepción además de la pereza, por ejemplo, asociada a los jóvenes, ¿no?, que no se quieren levantar de la cama. Y en realidad la culpa es de su reloj biológico.
Aparte del reloj biológico, del ritmo circadiano del cual nos está hablando ahora, pero nos hablará hoy a las 7 de la tarde en el Cosmocaixa de Barcelona, me parece que está a punto de coger el avión para venir hacia Barcelona, también nos hablará de temperatura corporal. ¿Qué tiene que ver la temperatura corporal con relación a nuestro ciclo de sueño?
Pues tiene que ver muchísimo. Y es que si para poder dormir bien necesitamos que nuestra temperatura central en el centro del cuerpo baje. Y para eso tenemos que perder calor al ambiente. Lo hacemos enviando la sangre caliente cerca de la superficie de la piel. Por eso los niños cuando tienen mucho sueño, pues se les encienden las orejas o los mofletes como si fuera un semáforo, se les ponen muy rojos. También nosotros cuando empezamos a tener sueño en la cama, pues sacamos un pie o una mano que nos permita de alguna forma empezar a enfriarnos. Y por eso dormimos mal en verano cuando la temperatura ambiental es muy alta. Necesitamos que nuestra temperatura central baje para poder dormir.
Déjame preguntar de qué nos hablará concretamente esta tarde en el Cosmo Caixa, de la Fundació La Caixa, a las 7 de la tarde.
Pues intentaremos hacer un repaso desde conocer un poquito las bases de este sistema circadiano, que no deja de ser un gran desconocido, conocer un poquito más sobre el sueño y sobre también cuáles pueden ser las medidas de higiene del sueño que nos favorezcan un descanso nocturno y conocer un poco más sobre los ritmos biológicos, los cronotipos que antes mencionábamos y cómo la falta de sueño pues repercute en nuestra salud.
Y por último, dos últimas preguntas como curiosidad. La primera, para todos aquellos que nos dedicamos a la radio y que nos levantamos muy pronto por la mañana, a las 5 de la mañana ya estamos en pie, a 4:15, en fin, ¿qué consejo nos puede dar para conciliar bien el sueño? Porque a veces vivimos como una especie de jet lag.
Esa era la primera pregunta. Depende del cronotipo de cada uno, porque si fueras una persona muy, muy matutina, casi no sería demasiado problema, a lo mejor levantarte un poco antes de lo habitual para acudir a la radio. El problema es cuando nuestro tiempo interno choca o entra en conflicto con nuestro horario laboral. En ese caso, pues hay que ver un poco dónde está el tiempo interno de cada una de las personas y cuál es el horario laboral en el que tiene que trabajar. Y en base a eso, pues se pueden diseñar estrategias para adecuarlo y que sea lo más respetuoso para su sueño. Pero no me atrevería, sin conocerte y sin conocer un poco tus circunstancias, a dar una receta, digamos, magistral, porque hay que personalizarlo.
Vale. ¿Hay alguna receta magistral para la gente que sufre insomnio?
Pues tampoco hay recetas magistrales. Siempre nosotros una de las cosas que abocamos siempre es por personalizar mucho y de hecho hemos desarrollado dispositivos vestibles precisamente para hacer seguimiento individualizados de las personas. Pero lo cierto es que depende de qué es lo que genere el insomnio. Si es una cuestión, digamos, secundaria, otra patología, pues lo primero sería mirar esa primera patología. Pero si no, de nuevo hay medidas de higiene del sueño y que ayudan un poco también a la relajación y a esa desconexión que necesitamos para ir preparando el sueño, que en muchos casos mejoran. Una de las cosas que se pide a las personas insomnes, por ejemplo, es que quiten el reloj de la habitación para que no se obsesionen y estén continuamente mirándolo. Darte un ejemplo.
Dèiem que la doctora és a punt d'agafar un vol per venir a Barcelona per fer aquesta xerrada al Cosmo Caixa de la Fundació La Caixa aquí a Barcelona a les 7 del vespre. Maria Àngeles Rol de Lama, doctora en Ciències Biològiques, catedràtica de Fisiología y directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperemos que sea un éxito la charla de esta noche a las 7.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien.
A vosotros, un placer.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Palat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Caravana fa la parada solidària.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica. Ara és moment de la parada solidària. Mireu, el cinema és un mitjà d'expressió poderós que connecta la societat amb plasmar realitats diverses i donar veu als qui sovint són marginats, en transportar-nos a altres realitats, fomentar l'empatia i la comprensió social, despertant consciències i promovent la solidaritat entre cultures i entre comunitats. Avui volem dedicar uns minuts, per tant, a un festival que fomenta i destaca tot això, tota aquesta vessant tan potent del cinema. Estem parlant del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que arriba aquest any a la seva edició número 19. El certamen va arrencar la setmana passada i durarà fins al 22 d'octubre amb seus a Manresa, Navarcles, Sant Benet de Bages i Sant Fruitós de Bages. Per això estem molt contents avui de poder saludar Esteve Soler. Ell és el director d'aquest Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Esteve, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine son.
Esteve, deixa'm començar per una de bàsica, però que jo crec que els que no som experts en cinema ho hem d'entendre molt bé. Quan parlem de cinema social, ben bé de què estem parlant? Quines particularitats presenta?
Bé, sí, efectivament és una bona pregunta, i no creguis, ens la fan de vegades patrocinadors, amics, col·legues, o fins i tot de vegades ens les fem nosaltres mateixos. En tot cas, el cinema social és un cinema que desperta consciència, d'alguna manera, que ens fa fer preguntes sobre la nostra realitat més immediata. I a partir d'aquí, si vols, doncs, podem parlar-ne tot el que vulguis. Però indubtablement és quelcom, és un cinema que ens fa moure'ns.
Deixa'm preguntar-te també com ha evolucionat l'impacte del cinema social al llarg de les 19 edicions del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM.
Sí, doncs mira, el festival va començar d'una manera molt modesta, però molt intensa i molt valerosa aquí a Navarcles, a una de les nostres seus, d'alguna manera, i durant els 15 primers anys va tenir una trajectòria meravellosa, potser modesta, però indubtablement meravellosa, en la qual, entre molts altres, van passar per aquí un parell de premis Nobel, és a dir, es va fer molt bona feina. I de cop i volta el festival va decidir canviar el seu nom, va decidir anomenar-se Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya i ser conseqüent amb aquest nom. I llavors, a partir d'això, significa ser un festival, per tant, significa fer moltes projeccions durant molts dies d'una manera ordenada i intencionada. Internacional significa que nosaltres ens movem fora de les nostres fronteres, però que també venen des de fora, que evidentment tenim un propòsit social abanderat i que volem representar-lo a efectes de tota Catalunya. Per tant, aquesta evolució és clara, és ferma i és notable i molt significativa en aquests 19 anys de trajectòria.
19 anys, eh? Quina és la clau de l'èxit?
Bé, la veritat, gràcies per la consideració de l'èxit. Jo crec que...
Home, ho diem molt ràpid, fer 19 anys, però clar, Déu-n'hi-do, i si es fa rere, sí, any rere any, és que hi va molta gent.
Sí, indubtablement. Hi ha molta gent que és responsable d'aquesta consideració d'èxit, i per tant, de vegades, doncs, en els bons temps i en els mals temps, hi ha hagut gent que ha decidit resistir. malgrat tot. I això a vegades no és fàcil, no? Hi ha festivals meravellosos en la història de la nostra comarca o a nivell de Catalunya que han sigut excelsos en determinats moments, però després han desaparegut, no? I aquí, malgrat els bons temps o els mals temps, s'ha resistit. I jo crec que aquesta actitud és clau per haver arribat fins avui, sense dubte.
Com estan en aquesta 19a edició?
Doncs la veritat és que estem molt contents, està sent molt, molt intensa. El CLAM és un festival que aspira a ser mitjà, però que té una estructura petita i que, malgrat tot, fa coses pròpies de festivals grans. I en aquestes coses grans es troba, per exemple, haver convidat enguany un directoràs com Olivera Sayas, que és una de les referències a nivell europeu, el realitzador d'entre moltíssimes altres persones, això, però o Irma Bep, etcètera, etcètera. Hem tingut aquí el Rodrigo Sorogoyen, sí, també, rebent el Premi d'Honor, director meravellós, responsable de la sèrie Antidisturbios, del Reino de las Bestas, aquests propers dies també tenim aquí la Sílvia Munt, el Jaume Figueres, fa poquíssim vam tenir també el Carles Casas en Premis d'Honor. Per tant, un any molt intens a efectes de convidats, però també a efectes de pel·lícules, no? És a dir, aquests dies al festival s'està projectant La Palma d'Or de Cannes, s'està projectant L'Os d'Or de Berlín, s'està projectant El Lleó de Plata de Venècia, per no entrar en detalls i perquè veieu exactament el nivell de la nostra secció de pel·lícules d'enguany.
Que Déu-n'hi-do. Ara em parlaves de Sílvia Munt, d'Olivera Sayas, de Carles Casas, de Jaume Figueres, i em parlaves de Rodrigo Sorogoyen, que ha presentat al festival aquest Close, un film de Lucas Don, que Sorogoyen definia d'aquesta manera.
Sé que es una historia de amistad que en el fondo toca y habla de cómo educamos a los adolescentes y a los niños, y eso me parece que es totalmente, eminentemente cine social.
Es eminentemente cine social, ¿eh?
Sí. Es curioso porque es una tría curiosa, no? És a dir, nosaltres vam dir al Sorogoyen que triés la pel·lícula que volgués. Si volia fer As Bestas, podia fer As Bestas, si volia fer El Reino, a la que volgués, seva o de qualsevol altre realitzador. I ell tria una pel·lícula recent i ell tria una pel·lícula que no és seva, que és Close. Una pel·lícula meravellosa, de Lucas Dont, i que precisament allò que dèiem al principi, no?, ens genera preguntes i ens fa moure'ns. Cinema social al 100%, sí.
Esteve, deixa'm preguntar-te d'avui fins que acabi el festival, que em sembla que és aquest proper diumenge. Queden places per poder veure pel·lícules, per participar-hi d'aquest festival?
Indubtablement, sí. Sí. Evidentment estem tenint una reacció de públic entusiasta, i estem omplint sales, però malgrat tot encara hi ha espai perquè veieu tot el que queda. Per exemple, avui mateix tenim el Premi d'Honor a Jaume Figueres, que va acompanyat de Fallen Leaves, que és la pel·lícula guanyadora del Premi de la Crítica al millor film de l'any, d'aquí Kaurismäki, i no parem. Vull dir que demà fem una sessió sorpresa amb Alimanyes, que és el debut en la direcció de Jordi Sánchez, el mateix divendres tenim, per exemple, Les Bones Companyies de Sílvia Munt, que ve acompanyada d'una xerrada amb ella mateixa, el Marcel Barrena i la Celia Rico, i la Judit Culell. Només això, per dir-te el que passa els dos propers dies. Ja no parlo del cap de setmana. Vull dir que sí, estem intensos.
Cap de setmana ve la bomba gran o no?
El cap de setmana és un moment important. És un moment important perquè tenim el lliurament de premis, la cerimònia, però per altra banda també tenim la clausura. Llavors són dos moments importants per nosaltres. Vull dir, per una banda reuneixen aquí els premiats i els jurats, i per altra banda doncs som un comiat del festival fins l'any vinent. Vull dir que només això, el cap de setmana ja és suficientment intens. Sí.
Ara em deies, Esteve, que Rodrigo Sorogoyen ha estat un dels que ha triat una de les pel·lícules que s'ha pogut veure en aquest festival, però deixa'm preguntar-te com es seleccionen les pel·lícules per un festival com aquest i quins criteris guien aquest tipus de selecció, perquè em sembla que rebeu un munt de pel·lícules.
Sí, nosaltres la veritat és que som molt actius amb els festivals internacionals, és a dir, estem tot l'any veient pel·lícules, tot l'any. Nosaltres veiem tot el que es fa a Sundance, veiem tot el que es fa a Berlín, Cannes, Venècia, i llavors, quan veiem aquestes pel·lícules, per una banda, evidentment ens preguntem si ens agraden, però també ens preguntem fins a quin punt són pel·lícules que encaixen amb la nostra realitat de les nostres ciutats, de la nostra comarca, de la nostra regió, etc, etc. És a dir, d'alguna manera ens preguntem si són pel·lícules adequades per nosaltres i si veiem que les problemàtiques que aborda la pel·lícula trobarem aquí una... un reflex, no? El festival està presentat a cada sessió per entitats socials nostres, properes. Estem parlant de gairebé una quarantena d'entitats socials que venen aquí i ens venen a parlar del que els hi passa, d'alguna manera, i ho fan en el context d'una pel·lícula, que és quelcom que pot atraure públics molt amplis, però que en la pròpia projecció doncs, es veuen emmirallats amb la problemàtica.
Estava deixant preguntar-te també per la importància de comptar amb la participació, que no l'hem anomenat, però que també hi participa algú com Berto Romero al festival. I quines experiències s'esperen compartir amb els escolars a les sessions matinals?
Sí, mira, això va ser fa un parell de dies. Mm-hmm. Vam tenir la sort de que Alberto Romero acceptés la nostra proposta de fer una carta blanca. Nosaltres vam dir, pot ser la pel·lícula que vulguis. I ell va dir, ostres, doncs, jo sóc humorista, li donaré la volta a això, no?, d'alguna manera. Ell va decidir trobar-li un rerefons social al tema de la intel·ligència artificial i al tema del capitalisme desfermat amb una pel·lícula tan sorprenent com Terminator. I va dir, jo crec que és la pel·lícula perfecta perquè un grup d'adolescents entenguin el meu missatge i jo pugui explicar-los el que per mi és el cinema amb consciència, el cinema social. I va venir aquí, va tenir això, una sala de 300 persones absolutament embogides per el seu discurs, i va ser, jo crec que ha estat un dels moments més importants, deliciosos i referencials d'aquest CLAM 2023.
També volia preguntar, Esteve, si que hi hagi un festival com aquest de cinema social, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, vol dir que trobeu a faltar d'alguna manera categoria de cinema social en grans premis, jo què sé, com els Goya, com a Berlín, ara que em comentaves, com els mateixos Oscars, no ho sé.
Mm-hmm. Probablement no, en el sentit que això és una cosa que aquests dies s'ha repetit molt, en el sentit que tenim una gran sort al CLAM o als festivals de cinema social fins i tot, en què en aquest moment tothom reflecteix d'una manera o altra una preocupació social en les seves pel·lícules. És a dir, el fet que nosaltres puguem comptar amb els principals guanyadors d'això, de Sundance, de Berlín, de Cannes, de Venècia, evidentment és perquè hi ha una feina de programació al darrere potent, però també pel fet que les temàtiques aquestes estan a tot arreu. I llavors és molt fàcil triar entre el millor cinema que s'està fent avui en dia al món les temàtiques socials més potents. I, per tant, estan arreu. I això crec que és reflex d'una situació històrica molt particular. Ve un moment que socialment és extrem i això el cinema està reflectint. I crec que pel nostre cinema és molt bo.
Mm. Ho dèiem, fins al 22 d'octubre, aquest Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que el podreu veure a Manresa, Navarcles, Sant Benet de Bages, Sant Fruitós de Bages. Suposo que en 19 anys s'ha anat expandint i suposo que s'anirà expandint més, no?
Creuem els dits. Jo crec que el festival passa per un moment rellevant, en el sentit que, tal com et comentava, som un festival que assumeix reptes propis de festivals grans, i això doncs, posa una mica en crisi la nostra estructura, en un sentit positiu, donat que podem créixer, però també en un sentit negatiu, en el sentit que doncs, ens exposem a molts riscos. Jo crec que els propers dies, mesos, després del festival, seran determinants per saber no tant la seva continuïtat, però sí la seva prosperitat.
Mira, això et volia preguntar, Esteve, si sou d'aquells que tot just el dia després de que s'hagi conclòs aquest festival ja comenceu a pensar la propera edició, no?
Indubtablement. Sí, eh? És a dir, sí. Això, el festival són 365 dies a l'any, 24 hores al dia, pràcticament. És molt intens, però davant pel fet de que som una estructura petita, també, això ens obliga als que estem al capdavant a dedicar tot el dia a treballar pel festival i, a més, amb una intensitat sorprenent. Si bé és veritat que també hi ha un goig en això. És a dir, també és veritat que ens sentim molt propers al gènere i ens sentim molt propers al fet cinèfil. Llavors, aquest treball és benvingut. Si bé és veritat, insisteixo que és essencial el suport institucional.
Jo sé que el director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, del CLAM, Esteve Soler, m'ho sabrà fer molt bé i et dirà ara allò de primer acabem aquesta edició, però és indubtable que si ja estan començant a pensar en les properes edicions, la propera edició, aquest festival fa 20 anys i suposo que ho celebraran a lo gran.
Bueno, just l'anterior resposta explicitava aquestes pors, precisament. Serà lo gran si realment hi ha recursos per fer-ho lo gran. El millor el que passa és que la paradoxa és que el 20è aniversari és més petit que la 19a.
Uau.
Això seria una paradoxa, però això és objectivament possible. En tot cas, lluitarem perquè no sigui així. Lluitarem perquè el festival, doncs, efectivament, reflecteixi aquesta realitat que tenim al davant i que és tan intensa, i que, efectivament, doncs, el 20è aniversari tingui un component significatiu, ja no només per la seva dimensió, sinó també per la seva potència temàtica i per la seva inspiració cinèfila, no? I ho intentarem, segur.
I ara sí, per últim, Esteve, si et pregunto pel cinema social, però una mica més enllà també t'ho pregunto, perquè és evident, com deies, que cinema social n'hi ha molt més del que nosaltres pensem. Com està el món del cinema el dia d'avui?
Doncs està en un moment curiós, està en un moment curiós. Per una banda, ens trobem en una situació molt bona, que és que tothom té un mòbil a la mà, i això significa que tothom pot fer cinema, i això és fantàstic, això significa que qualsevol nena del país més desafavorit del món té la possibilitat de convertir-se en un Steven Spielberg, i això passarà, és a dir, veurem gent que fora de context del que més enllà de les grans indústries de cop i volta despuntarà i es convertirà en una referència, i això és meravellós, i això no havia passat mai a la història del cinema, per descomptat. Però també ens trobem en un món en el qual totes les temàtiques es tornen molt simples, en el qual la gent té mandra per expressar-se i per reflexionar. El món s'ha tornat un indret molt poc crític, en el qual doncs, ens van colant tot tipus de barbaritats, i això ho posa en perill. Per tant, és un moment de paradoxes, i és un moment que obligarà a posar-se a les piles, obligarà a posar-se molt, molt valents per afrontar el que s'apropa, seguríssim.
Esteve Soler, director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per entrar avui a la caravana de Ràdio Estel a aquesta hora del matí. Que vagi molt bé aquests dies fins al proper diumenge, que ja ho sabeu que podeu gaudir d'aquest festival a Manresa, Navarcles, Sant Benet de Bages, Sant Fruitós de Bages, i moltíssimes felicitats per aquesta 19a edició. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una gran abraçada. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine y los sueños. Cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube en Vac. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños cine son. Cine, 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 cine.
Dime por favor que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.